El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i gairebé un minut. Salutacions també del José Matosas a les vies de so. Comencem el programa, comencem mitja hora de ràdio, també gràcies a la col·laboració del Ferran Capdevila a la producció. És mitja hora d'actualitat i d'anàlisi, com sempre, aquí a Ràdio Estel a la tarda. Després del resum informatiu, parlarem uns minuts amb Josep Vila Abelló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ell, com a ciutadà francès, coneix molt la política d'aquest país, que celebrava ahir la segona volta de les eleccions municipals. Una cita amb les urnes a la qual els francesos han respost amb molta fredor i amb una participació molt baixa. Es calcula que 6 de cada 10 francesos van preferir quedar-se a casa. I d'altra banda, la nova formació que va donar la sorpresa ara fa 3 anys, liderada per Emmanuel Macron, que li va permetre guanyar les presidencials i arribar a l'Elisi, ha patit un revés molt fort. Parlarem sobretot de la figura de Macron, quan ja ha superat l'equador del seu mandat, porta 3 anys, li queden 2, i amb grans incògnites sobre el seu futur, com també sobre el que pot ser la política francesa als propers anys, molt marcada també, lògicament, com passa a Espanya i a molts països del món, per la pandèmia del coronavirus. Anem, sense més preàmbuls, al resum de l'actualitat. El curs escolar 2020-2021 començarà a Catalunya el 14 de setembre amb normalitat, segons ha assegurat aquest migdia el vicepresident Pere Aragonès en una compareixença informativa en què ha estat acompanyat pel conseller d'Educació Josep Bargalló i per la titular de Salut Alba Vergés. Vergés ha explicat que el retorn a l'escola es podrà fer amb aquesta normalitat si els centres s'organitzen en grups estables de convivència que permetrien fer un seguiment fàcil dels possibles contagis que es produïssin. També permetran que els nens a l'aula puguin estar sense mascareta. Bargalló ha qualificat això de bona notícia perquè el sistema, ha afegit, tindrà els mateixos alumnes i més professorat, cosa que farà que alguns centres no tinguin el nivell de ràtios elevades que tenia l'any passat. Entre les reaccions, el sindicat majoritari en el sector educatiu, l'USTEC, s'ha queixat que si els nens són transmissors, s'està entrant en una fase de gran improvisació. Seguim parlant de la pandèmia perquè els Estats Units, Rússia i el Brasil han quedat exclosos de l'acord de la Unió Europea per reobrir fronteres. Els estats membres han ratificat abans de demà al migdia la llista de països considerats segurs de cara a la reobertura d'aquestes fronteres a partir del juliol. No hi són els Estats Units, Rússia i el Brasil, com tampoc Cuba. En canvi, sí que hi és Algèria, com també Austràlia, el Canadà, Corea del Nord, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Tailàndia, l'Uruguai i la Xina, entre d'altres. En el cas del gegant asiàtic, però l'aixecament del veto dependrà de si hi ha reciprocitat. D'altra banda, l'alerta sanitària per SARS-CoV-2 arriba al mig any de vida, superant els 10 milions de contagis arreu del món. El nombre de morts ja passa del mig milió i la situa com una de les 25 pandèmies més mortíferes de la història. Segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, amb referència d'ahir, dia 28, es comptabilitzen poc més de 10 milions de contagis, com dèiem. L'impacte és especialment preocupant als Estats Units i a Amèrica del Sud, on s'han detectat 400.000 contagis en l'última setmana. Fira de Barcelona ha decidit ajornar la celebració del Saló Internacional Alimentària fins al maig de l'any vinent. Aquest certamen, que ja s'havia ajornat un cop, concretament del maig a aquest setembre inicialment, aplega habitualment unes 4.500 empreses d'un sector clau per a l'economia catalana. És el fòrum que rep més visitants a nivell mundial, més fins i tot que el Mobile World Congress. L'última edició, per exemple, va sumar 150.000 persones procedents d'un centenar de països diferents. L'Ajuntament de Barcelona es planteja allargar les restriccions de trànsit a diversos carrers de la ciutat que han estat habilitats per a bicicletes i vianants durant les fases de desescalada pel Covid-19. Alguns grans carrers de la capital catalana han estat tancats al trànsit els caps de setmana i festius per facilitar que els veïns hi poguessin passejar durant el desconfinament. Podem també en començar. Els pronòstics s'han fet realitat a França a la segona volta de les eleccions municipals celebrada ahir. Per exemple, Anne Hidalgo ha estat reelegida alcaldessa de París i es confirma el fort revés del partit d'Emmanuel Macron. Els verds, però, han estat els grans triomfadors perquè passaran a governar algunes de les ciutats més importants del país. Això sí, la participació a França ha baixat 4 punts en relació amb la primera volta. El 60% dels francesos s'han quedat a casa, segurament perquè la crisi sanitària passa així factura. Concretament, els verds seran el govern de 3 ciutats, a més de la capital, on s'ha imposat la seva aliada socialista Anne Hidalgo. També entren a Marsella, on han guanyat, a Lió, i també a Bordeus, Montpellier i Estrasburg. Hi haurà canvi d'alcaldia amb els ecologistes com a grans protagonistes. Es dona també la situació que a Perpinyà ha guanyat l'extrema dreta de Marine Le Pen. I un últim apunt, el jesuïta Josep Miralles ha mort aquest cap de setmana a Barcelona. Era doctor en Sociologia, professor del Departament de Ciències Socials d'ESADE i membre del patronat d'aquesta institució universitària de formació econòmica i empresarial. Durant molt de temps, Josep Miralles havia format part del patronat de la Fundació Oxfam Intermón, del qual en va ser president. També havia presidit el patronat de la Fundació Migrastudium i era membre de l'equip del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, on hi havia publicat alguns quaderns de reflexió en profunditat. Que el cel sigui el jesuïta Josep Miralles. Passen 8 minuts de les 6, de seguida al pensament del dia. Aquesta reflexió ens l'ofereix avui dilluns la presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social, Francina Alsina.
Estem vivint una situació i un moment que mai haguéssim pensat haver de viure. En aquests moments tan delicats, les mostres de solidaritat es multipliquen, tals com les del voluntariat. La majoria de les persones voluntàries que s'han ofert, per edat, estan catalogades com a població de risc. Ha calgut demanar-los que es quedin a casa, contra la seva voluntat, perquè per elles és més important ajudar els altres que pensar en si mateixes. Una mostra més de la força d'estimar.
El mirador de l'actualitat.
França va viure ahir la segona volta de les eleccions municipals, una cita amb les urnes molt justeta pel que fa a la seguretat sanitària, en plena pandèmia i en fase de desescalada, però amb moltes precaucions, i també molt marcada per la baixa participació d'una banda i pel fracàs electoral de la nova formació d'Emmanuel Macron, la que havia donat la sorpresa l'any 2017 i en pocs mesos de vida havia portat l'antic ministre del govern socialista François Hollande a la presidència del país. Els ecologistes sí que han aconseguit un èxit, un important ascens electoral, i també hi ha hagut victòries de la formació de Marine Le Pen, la ultradreta, que ha conquerit Perpinyà, mentre que la socialista Anne Hidalgo ha revalidat el càrrec d'alcaldessa de París. Parlem de la situació a França, un país amb algunes semblances amb Espanya en relació amb el que és la gestió de la crisi del coronavirus i amb una dinàmica política pròpia amb moltes incerteses després del fenomen Macron, que sembla que es desinfla o, com a mínim, que no té el seu millor moment en aquests instants. En parlem amb l'economista, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya i home coneixedor de la política francesa, Josep Vila Abelló. Senyor Vila Abelló, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, senyor Miranda. Què tal?
Com està? Molt bé. I vostè?
Miri, jo sortint del confinament,
sí,
i recordant que l'última vegada que vaig estar en aquesta ràdio va ser exactament el dia 11 de març.
Sí, senyor, per tant, se'n recorda molt bé que era el dimecres anterior, ja era el penúltim dia de programa en format de col·loqui.
El dijous anterior.
Exacte, doncs sí, senyor, molt bona memòria i nosaltres sí que recordàvem que havia estat fins fa poc i bé, esperem tornar-lo a veure una propera ocasió. Però ha estat bé tot el temps de confinament? Ha estat a casa tranquil?
Ahir he estat a casa tranquil i, bueno, ara ja començo a sortir. I, miri, avui estava trobant-me amb una bona partida de dòmino.
Molt bé.
Uns bons companys.
Sí, senyor. Doncs, escolti, s'ha de fer tot el que es pugui per normalitzar la vida, malgrat les precaucions, que també són molt necessàries. Senyor Vila Abelló, vostè, per cert, ha votat en aquestes eleccions d'ahir. Li preguntem si vol dir-ho, perquè això és secret.
No. A veure, són eleccions municipals.
Ah, i aquí només voten els que hi viuen, no, diguéssim?
Exacte.
D'acord.
Puc votar a les...
A les presidencials i a les legislatives, per entendre.
I a les europees.
I a les europees.
Però els residents fora no voten a les municipals, evidentment.
Molt bé. És que el senyor Vila Abelló, per si algun oient no se'n recorda, és de nacionalitat francesa, encara que té aquest bon català perquè ha viscut tota la vida aquí a Catalunya, no?
I de pares, avis i besavis catalans.
Molt bé.
Ja vaig néixer en l'any 38, allà.
Bé, es parla de fracàs, senyor Vila Abelló, d'Emmanuel Macron i de la seva formació. Un home, Macron, que amb poc més de 40 anys ja comença a tenir certa experiència després d'arribar al màxim càrrec, president de la República Francesa, molt jove, amb 39 anys, i de veure com la seva popularitat té molts alts i baixos i ara no passa precisament pel seu millor moment. Com es pot interpretar això? No només per França, sinó per Europa, també, que Macron surti afeblit d'aquests processos electorals.
És difícil d'analitzar, però jo crec... França és molt estable. I Macron era un home que no venia dels partits tradicionals, era molt jove, havia estat al partit socialista, després se'n va sortir, va crear el seu propi partit, perquè el partit socialista amb Hollande va ser un fracàs com a president, i bueno, ell que va crear el seu propi partit, i el van elegir com una cosa nova. Però, bé, els francesos han sabut parar-li una mica els peus i dir que, bueno, que la tradició republicana francesa està per damunt d'una personalitat molt sobresortint que sigui. Això d'entrada. Després s'ha trobat en un moment molt difícil, perquè ja va tindre una rebel·lió del que deien les gilets jaunes, els de les armilles grogues,
sí,
molt important, i després ha tingut la crisi sanitària, no?, de la pandèmia. I en aquestes eleccions municipals el seu partit no tenia pràcticament cap possibilitat. L'han abandonat, els francesos l'han abandonat amb un crit d'alerta per ell, dient-li, escolta, amb els dos anys que et queden, canvia una mica les teves polítiques. I, a més, jo diria amb algo que és importantíssim, no per França, sinó per Europa, que és aquesta girada cap al social, a l'ecologisme. França sempre ha estat davantera, eh? O sigui, França ha estat davantera amb la Revolució Francesa i amb els drets humans, ha estat davantera amb estats del benestar, ha estat davantera de moltes coses en Europa.
Sí.
I ara ens està cridant els europeus de que hem de prendre'n en sèrio el problema de l'ecologia. I això servirà amb altres partits verds que hi ha a Europa, molt forts, per exemple, en Alemanya, doncs de tirar endavant l'ecologisme. A Espanya no en tenim d'un partit plenament ecologista, però això servirà perquè aquí també en prenguem nota. Però ara no estem parlant del que passarà a Espanya, vostè m'ha parlat...
Sí, més aviat de França, tot i que també està bé que ens ho mirem de reull, no?
Bueno, per això, per tant, per això he fet aquesta petita digressió.
Sí, sí, cap problema.
Jo crec que l'important és el crit d'alarma dels francesos vers la natura, vers la conservació del planeta, vers aquestes veus que diuen que això és mentida i que hem de seguir extraient petroli i hem de seguir tenint indústria, com per exemple el president dels Estats Units, i de totes aquestes teories... que a mi m'agrada molt una paraula per definir totes aquestes teories que van en contra dels avisos, que són els terraplanistes, no? I terraplanistes sí. Són aquells que van contra les vacunes, contra el que no hi ha un canvi climàtic i tot això.
Sí, que en definitiva com si neguessin que la Terra és rodona, per entendre'ns, no?
Exacte, és discutir... O sigui, terraplanistes vol dir que estan discutint l'evident.
Sí. Avui parlem amb Josep Vila Abelló, economista i un dels fundadors del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Podríem parlar moltes coses de França, però al costat del que vostè diu, aquesta preocupació social dels francesos per l'emergència climàtica, que és molt saludable i que s'expressa en la política amb un partit ecologista fort, també veiem com l'ultradreta manté molts suports. Per exemple, Perpinyà ha guanyat fins i tot, i en algunes altres ciutats també. És a dir, que d'alguna manera ha estabilitzat la seva força, que no ha arribat a ser mai una força guanyadora, no hi ha hagut un president o presidenta de la ultradreta, però aquí resisteix, no? I això també és un fet per prendre nota, seria una mica l'antítesi de la força dels verds.
Efectivament, la dreta, l'extrema dreta francesa, té molta força i no ha arribat mai, ara és la primera vegada que arriba a l'alcaldia d'una ciutat de més de 100.000 habitants, que és Perpinyà, però no ha arribat mai per el fet de les segones voltes, perquè en la segona volta, doncs, tant dreta, normal, o centre i esquerra s'han unit per barrar-los el pas. Si no, ja estarien en molts municipis com alcaldies i tindrien molts més diputats dels que tenen. Han arribat a una alcaldia relativament petita, que no és la de Perpinyà, però la força és molt important. I això també passa en molts altres països, i a més en països on arriben alcaldies, on arriben a presidències d'estats federals o amb forces al Parlament, Alemanya, Àustria, Polònia,
sí, sí.
Tot el grup d'això. O sigui que l'extrema dreta és molt forta a tota Europa.
Sí, Espanya és la tercera força al Congrés dels Diputats, sense anar més lluny.
Baixa. Espanya és el lloc que és més baixa perquè està començant.
Sí, sí.
És perquè tenim mala experiència amb l'extrema dreta. Que hem anat aquí.
Sí, sí, el context espanyol, evidentment, és ben diferent. Gairebé 40 anys de dictadura franquista, podríem dir moltes coses que són més recents que les que han pogut ser experiències totalitàries a França o en altres països, sens dubte. Bé, senyor Vila Abelló, és un plaer conversar amb vostè. Seguiríem, amb molt de gust. Potser una última pregunta sobre el futur de Macron. Perdoni que insisteixi amb l'actual president de França. Creu que es pot recuperar? És cert que el comportament electoral dels francesos és molt lliure, molt variable, en segons quines convocatòries. És a dir, que podria ser reelegit si es presenta.
Sí, Ignasi. Ell és molt intel·ligent i té 2 anys.
Clar.
Depèn d'ell i depèn com ho faci. Això ha estat un avís. Tu sol no pots anar. Tens que unir-te als ecologistes i al centre-esquerra. Ja hi ets una mica, però ja has d'anar a medir. Llavors, depèn. Ell, com que és molt intel·ligent, captarà el missatge i depèn com el sàpiga vendre i com el sàpiga portar. Jo crec que es pot recuperar. Jo crec que es pot recuperar.
Bé, veurem què passa.
Els polítics bons per altre cantó.
Sí, sí, perquè també dependrà una mica de les alternatives que pugui tenir, efectivament.
Efectivament.
Sí. I veurem...
El socialista no té alternatives vàlides per aquest moment.
Ja, clar, llavors seria un altre duel amb l'extrema dreta si la cosa va frec a frec. Bé, senyor Josep Vila Abelló, economista, gràcies per haver-nos acompanyat avui des de la seva condició de francès, sempre molt pendent de la política a França, i esperem que aquesta pandèmia, que ja ho hem vist, que ha afectat segurament no és l'únic factor, però ha afectat la participació, que ha estat molt baixa en aquestes eleccions a França, que empreguem no tots els països, perquè aquestes experiències de pandèmia i de por, que també és molt humana, no afectin la democràcia i la participació a Europa, que això és preocupant.
Esperem que no, esperem que no. Moltes gràcies.
Una abraçada i fins una altra.
Feliç estiu a vostès i a tots els oients. Amb una abraçada.
Igualment, gràcies. Després de parlar amb Josep Vilavelló, quan passen 5 minuts i mig d'un quart de 7, de seguida, després d'aquesta pausa, l'actualitat del Papa i de la Santa Seu, el diari del Papa.
Ràdio Estel.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, diari del Papa.
La recta final del Mirador d'avui, com sempre, per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. A més, avui, un dia important, el dia del Papa, la solemnitat dels apòstols Pere i Pau. El Papa ha recordat aquest matí que Déu ens demana que siguem constructors d'unitat. En l'homilia de la missa que ha presidit a la Basílica Vaticana amb motiu d'aquesta solemnitat, la dels sants apòstols Pere i Pau, Francesc ha invitat els creients a deixar-se provocar per Jesús i a tenir el valor de respondre-li afirmativament. Abans de començar aquesta concelebració amb 10 cardenals, el pontífex ha beneït els palis que seran imposats al degà del Col·legi Cardenalici i als 54 arquebisbes metropolitans nomenats aquest últim any. El pali és un ornament de llana que es col·loca en forma de medalla per simbolitzar la comunió dels pastors de les grans diòcesis del món amb la seu de Pere. Els arquebisbes acostumen a posar-se'l en celebracions especials, no pas sempre. Davant d'unes 90 persones distanciades oportunament segons les normes sanitàries vigents, el Sant Pare ha basat l'homilia en dues paraules clau, que són unitat i profecia. Després de recordar que Pere era un pescador que passava els seus dies entre rems i xarxes i Pau, un fariseu culte que ensenyava a les sinagogues, el bisbe de Roma ha reivindicat el do d'anunciar el Déu encarnat. Avui tenim necessitat de profecia, però de profecia veritable, no pas de paraules buides que prometen allò impossible, sinó de donar testimoni i demostrar que l'Evangeli és possible. No necessitem ser rics, sinó estimar els pobres. No pas guanyar per a nosaltres, sinó desgastar-nos pels altres. No pas el consens del món, que és estar bé amb tothom. Nosaltres no podem estar bé amb Déu i amb el dimoni, que és com estar bé amb tothom. No, això no és profecia.
Estar bé amb Déu o amb el diavolo. Estar bé amb tutti. No, questo non è profezia.
Francesc ha assegurat també que la unitat té un referent en l'apòstol Pere que congrega tots els creients en Jesucrist.
Com el Senyor ha transformat...
De la mateixa manera que el Senyor va transformar Simó en Pere, així ens crida a cadascú de nosaltres per fer-nos pedres vives amb les quals es pugui construir una església i una humanitat renovades.
Humanitat renovada. Sempre
hi ha qui destrueix la unitat i anul·la la profecia, però el Senyor creu en nosaltres i et demana, a tu, vols ser constructor d'unitat?
Tu, vuoi essere costruttore di unità?
Vol ser profeta del meu cel sobre la terra? Germans i germanes, deixem-nos provocar per Jesús i trobem la valentia de dir-li sí, ho vull. El papa ha destacat, a més, que la familiaritat que unia dues persones tan diferents com Pere i Pau no provenia d'inclinacions naturals, sinó del Senyor. Igualment, ha animat els creients a vetllar per la unitat amb la pregària.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
I aquest migdia, en la pregària de l'Àngelus, a la plaça de Sant Pere, el papa ha dit als presents que és un regal trobar-se tots resant a prop del lloc on Pere va morir com a màrtir i on està enterrat. I ha recordat tots els que van donar la seva vida per Crist en aquest mateix lloc. Voldria recordar els nombrosos màrtirs que van ser decapitats, cremats vius i assassinats, especialment en el temps de l'emperador Neró, precisament en aquesta terra on us trobeu ara, aquesta terra ensangonada pels nostres germans cristians.
Questa terra insanguinata dai nostri fratelli cristiani.
El Sant Pare ha conclòs que només el Senyor pot donar-nos la gràcia més gran, que és la de donar la vida.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
Ahir diumenge, d'altra banda, el papa va recordar Síria i els països de la regió del Pròxim Orient. Després de la pregària de l'Àngelus, d'aquest diumenge 13è durant l'any, Francesc va comentar que aquest país porta 10 anys de guerra i pateix, amb 11 milions de refugiats i gairebé mig milió de morts, una situació humanitària crítica, encara més ara amb la pandèmia del Covid-19. També es va referir a la crisi del Iemen i a les víctimes de les inundacions a Ucraïna. El bisbe de Roma, sobre Síria, va demanar als líders internacionals que, de cara a afrontar una sortida a aquest drama, pensin que hi ha nens amb gana que no tenen menjar. Els va fer una crida a ser capaços de fer la pau. D'altra banda, el pontífex va dir que porten les seves pregàries les persones afectades per les inundacions a Ucraïna, per a les quals va invocar el consol del Senyor i l'ajuda dels germans. I en la reflexió sobre la paraula de Déu d'aquest diumenge 13è durant l'any, Francesc va destacar que la gratitud és una insígnia del cristià. Tot just abans de resar l'Àngelus, des de la finestra del Palau Apostòlic, el papa va explicar que Jesús demana als seus deixebles que es prenguin seriosament les exigències de l'Evangeli, fins i tot quan això requereix sacrifici i esforç. A partir del fragment de l'Evangeli del dia, del capítol 10 de Mateu, el bisbe de Roma va comentar que aquesta afirmació marca tres plantejaments per als qui volen seguir el Senyor. Són concretament situar l'amor a Jesús per sobre de l'amor familiar. El fet que seguir Jesús implica carregar amb la pròpia creu i assumir que la llibertat sorgida de la renúncia a un mateix permet experimentar la generositat i la gratitud de Déu. En comentar les paraules de Jesús, qui no pren la seva creu i em segueix no és digne de mi, el pontífex va afirmar que es tracta de seguir-lo pel camí que ell mateix ha recorregut, sense buscar dreceres, perquè no hi ha amor veritable sense una creu, sense un preu que la persona hagi de pagar.
Diari del Papa, de dilluns a divendres a partir d'un quart de vuit del vespre.
Finalment, el Sant Pare va subratllar ahir que Déu és generós i que la generosa gratitud de Déu Pare té en compte fins i tot el més petit gest d'amor i servei als nostres germans i germanes. En aquesta línia va afegir que és una gratitud contagiosa que ens ajuda a mostrar aquesta mateixa gratitud en relació amb els qui es preocupen per les nostres necessitats. Va posar un exemple d'aquesta generositat en el fet que molts serveis es fan gratis, com es veu en el voluntariat, que és una de les coses, va dir, més grans que té la societat, amb molts dels qui han deixat les seves vides en aquesta pandèmia, referint-se també als voluntaris. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Un apunt final. Quatre grans organitzacions no governamentals han demanat a Espanya que deixi de vendre armes a països que violen drets humans. Concretament, Oxfam Intermón, Amnistia Internacional, Greenpeace i Fundipau han impulsat una campanya contra el comerç d'armes el dia en què el govern espanyol presenta les dades sobre les exportacions en matèria de defensa. N'estarem pendents quan es coneguin més detalladament aquestes dades. També us anunciem que avui, en el programa La Veu de Càritas, de 8 a 9 del vespre, com cada dilluns, tindrem per primera vegada una entrevista aquí a l'estudi. Anem recuperant la normalitat des de la màxima prudència. I acabem el mirador recordant-vos que d'aquí a uns minuts, una mica abans de 3:15, el comentari de l'Evangeli del dia, a 3:15 les vespres de Montserrat, immediatament després, cap a 1:15, la missa des de la la Catedral de Barcelona.